Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera hem parlat de la visita d'avui del president Salvador Illa al rei Felip VI. Illa ha anat al Palau de la Zarzuela, cosa que no feia cap president català des de fa 9 anys. Una fotografia que normalitza del tot les relacions entre la Generalitat i la monarquia espanyola després del procés. També hem passat pel Pròxim Orient, on tothom està pendent de la reacció que pugui tenir Hezbollah després que ahir a milers dels seus milicians els va explotar el Busca en una operació que s'atribueix als serveis secrets israelians. I ens hem fixat també en un macroestudi sobre la prostitució. És un macroestudi pioner a nivell europeu i que situa Catalunya com un dels territoris on més s'exerceix la prostitució. L'estudi alerta, a més, que un 80% de les dones que s'hi dediquen estan en risc de ser víctimes de tràfic de persones i d'explotació sexual. Què més podem explicar aquesta hora, però, Joan Bota?
Doncs que avui s'ha signat l'acord per tirar endavant la llei de l'ELA, ho han escenificat el Congrés dels Diputats, les associacions, els malalts i els partits que han acordat la proposició de llei. Era la notícia d'ahir, el PSOE, Sumar, el PP, Esquerra, Junts, Bildu, el PNB i el grup mixt. La norma que recull les 24 hores de cura pels malalts d'ELA en fase avançada entra en vigor el mes que ve. A l'acte de signatura hi han estat presents persones afectades per aquesta malaltia degenerativa que han impulsat la llei, com Fernando Martín, president de CONELA.
Estamos convencidos de que este es un texto de consenso absoluto. No olvidemos que es una verdad humana, no es una verdad ideológica. Por eso responde a lo que nos une, y nos une el ser seres humanos.
A Catalunya, el govern de Salvador Illa troba inexcusable que el Congrés tombés ahir amb els vots de Junts la regulació del lloguer de temporada. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, lamenta que per càlculs polítics, diu, s'hagi desaprofitat l'oportunitat de consensuar un text legislatiu.
Que hagi caigut al Congrés dels Diputats la regulació dels lloguers de temporada és un cop duríssim, inexcusable. Duríssim, inexcusable per la majoria de la gent.
El sindicat de llogateres carrega contra Junts i qualifica de lamentable que no mantinguessin l'abstenció que havien anunciat i que tombessin la tramitació de la regulació. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, ha dit això en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
En un moment donat diuen que estan molt en contra, després que comparteixen l'anàlisi del problema, després que és un tema competencial. Miren, una llei molt semblant es va portar a Catalunya i ells la van tombar fa uns mesos. Per tant, no s'entén res.
Aquesta tarda, per cert, han convocat una concentració davant la seu del partit de Puigdemont. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, aposta per descongestionar els jutjats pel paper zero i per potenciar el català en tots els àmbits. Ho ha dit a la seva primera compareixença parlamentària des que va assumir el càrrec. L'oposició li ha retret que els anteriors consellers han defensat aquests mateixos propòsits per agilitzar la justícia, però no se n'han sortit. I atenció a això, el cap d'urologia oncològica de la Fundació Puigverd, Alberto Breda, ha realitzat la primera extirpació transcontinental del món d'un tumor de ronyó preservant aquest òrgan. El cirurgià era a Bordeus, a França, i el pacient a Pequín, a la Xina, a més de 8.000 quilòmetres de distància. La intervenció es va fer per cirurgia robòtica l'11 de setembre i el pacient es recupera satisfactòriament i no presenta cap tipus de complicació. Així ho ha explicat a aquesta emissora el mateix doctor Breda.
Es una intervenció molt compleja que en la Fundació Puigverd fem diàriament per salvar riñones, però nunca se havia hecho una intervenció tan important en telecirurgia. Funciona muy bien, no tuvimos ninguna complicación y el paciente se ha dado de alta 3 días después en buen estado general.
Aquesta operació es considera una fita històrica en cirurgia a distància i mínimament invasiva i es va realitzar coincidint amb la reunió anual europea sobre cirurgia robòtica que es va fer a Bordeus.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La periodista Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat d'Oliva Seu i que no està entre nosaltres. Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Jo és que estic intentant que l'Eugeni em convidi a cafè, però
no hi ha manera,
fracaso,
no?
Perquè
no hi ha manera.
Però que encara està a València.
Però si encara no t'hem saludat, Eugeni,
sí,
ja estàs...
Sí, sí, estic a València, per al·lusions...
O què és aquesta invasió de camp directament?
Per al·lusions,
no, ja
que... Però que... Oiga, però que este hombre sigue en València. Sí. Però que tal estàs, qual. Què fas? Què fas, oh, a València,
caram,
Joan?
Jo, viure la vida, ser feliç, disfrutar d'aquesta ciutat magnífica, ja. Què més puc dir?
Sempre ho he dit,
sempre ho he dit que per als barcelonins València és la Catalunya tropical. Vull dir que sempre que teniu ganes de festa, veniu a València. Això és així, i contribuïu vosaltres mateixos a alimentar aquesta llegenda negra de que Catalunya és avorrida i València és divertida. I això és així.
Au, ja està. Podem tirar la teva sintonia o sí, vols quedar-te sense? Perquè, clar, ja ara hauria de dir allò de el primer tema ens vindrà des de fora i si és dimecres, avui toca Eugeni Alemany.
L'Eugeni vol ser tertulià.
Ja ho veig, ja ho veig. Mira, et dic una cosa, perquè estic temptat de fer una cosa, que és que l'Eugeni sigui tertulià i que la Dèria ens la faci Oriol Marc. S'està convertint en gairebé un Dariant més,
Guanyaria molt bé. Jo vos ho vaig dir l'altre dia, de fer, quan em vas dir que va telefonar, com li diuen, al Txell, director vostre de la Manchester,
Ricard Ostrell.
El Ostrell, jo deia, tinc una telefonada d'Ostrell, em pensava que era per a comprar, diu que tenia, que havia comprat ja els drets per a fer el programa este
està a punt.
De la dèria mòbil.
M'ha agradat molt el director Ixe Vostre de la Manchester.
No, sí, que... el nom, ara, perquè no és veritat que Ostrell no és, sí, és com un cognom molt que no el tenia jo sentit.
Però a Sabadell n'hi ha molts, a Sabadell n'hi ha.
Sí, a Penedès també.
Clar, perfecte. No se me quedava, però en canvi recordava Manchester, que sé que és la productora d'ell, perquè sí que és la ciutat més coneguda i si m'havia quedat.
Molt bé, molt bé. A veure, de què vols parlar?
A veure, això, amb tota... Per favor, no m'agradaria que això alçarà polèmiques on no hi ha, d'acord? Però m'agradaria plantejar esta cosa de... Sabeu quan vas a urgències a l'hospital? Per favor, posa'm una ambientació una miqueta... Lleveu-la... Exacte. Quan vas a urgències a l'hospital i entres en la sala d'espera i està tot ple... i vas a la finestreta i passes a la zona del triatge, val? Ixe famós triatge. Vos pregunte, fins a quin punt es poden exagerar una miqueta els símptomes? Res. Per a que en compte de 5 hores d'espera, tal volta en siguin 3. No? Fins a quin punt és ètic exagerar una miqueta? No dic mentir, això mai. Però dic usar certs recursos estilístics, un poquet d'acting, una actitud compungida, mirar amb ulls tremolosos al sanitari, i sa llagrimeta que assoma però no cau. Ai, doctor, no em trobe bé. L'altre dia, per exemple, el diumenge jo estava a urgències, en la meva dona.
T'anava a dir que això deu venir d'alguna experiència personal, perquè si no això no...
El diumenge vam acabar urgències, jo estava presentant el concurs internacional de paella valenciana del meu poble, i la meva dona estava mala. Malaltíssima, i al final jo vaig tornar en la paella, en la gola, i anarem a urgències, perquè sabeu que vos vaig contar... Això té a veure en la dèria de la setmana passada. Això ja és com una sèrie. Així a la trama, les trames... No te pots perdre la dèria. Val? Jo vos vaig dir que ella havia estat a Cabo Verde, a Cap Verd, i havia vingut...
Hi havia un desordre digestiu...
Un desordre intestinal que em vam estar parlant. La cosa havia anat a més i ha estat malalta. Aleshores, jo ja, quasi per obligació, vaig dir, Yolanda, ja, collons, anem a urgències. Val? Anem a urgències perquè estava ja la cosa pintava molt malament. I jo ja estava agobiant-me per si dic, hosti, que igual tens alguna cosa, una disenteria, vull dir, alguna cosa...
Ai, no t'hi poses per poc.
No rigueu, que va per ahir la cosa, eh? Total, que anarem allí, i allí estàvem, i ella és molt cabuda, ella és d'aquestes persones que realment, si no està grave morint-se, no aniria al metge, és com que ho aguanta, és tot el contrari, jo en canvi som...
Per això
molt,
ho fan
molt
totes les dones.
És molt forta, i jo li mirava la meva dona i jo li dia, Yolanda, així n'hi ha molta gent sobreactuada. Comparava jo com estava ella i jo veia alguna gent que dic, aquesta gent té uns colors de cara, aquesta gent no està per urgències. Jo havia molta gent xerrant, constarem en un bar que es faltava el carajillo. Aleshores jo vos pregunte si heu hagut alguna vegada, heu hagut alguna volta, diguem, d'interpretar davant del metge. Fins a quin punt és ètic, com a tàctica, fer això per a que l'estada no siga tan llarga?
No sé.
Molt de silenci.
No sé, a veure, aquí... Esperant que diguessis un nom perquè
Mònica,
donessis pas.
Mònica Hernández.
Crec que era més interessant que comencés Oriol Marc, que segur que
ja estava agafant, embranzida.
S'ho està fent a sobre, Eugeni. Ho vol explicar.
És que hi ha aquella pregunta de l'1 al 10, quan mal et fa? És que no ho sé.
Perquè per mi el 10 és estar-se morint allà al damunt, per tant ja no estaries a urgències conscient, i si tens molta febre o tens una grip forta, en el fons pots funcionar, el que passa és que no estàs en un 10.
Però Oriol...
I a mi em costa molt mentir, també t'he de dir que em costa més anar al metge que mentir.
Sí?
Això no... Si tinc al·lèrgia a algun col·lectiu és als metges, no per res, però sí que jo l'única vegada que, bueno, és que vaig arribar fos va ser amb una apendicitis, això sí, que em vaig desmaiar a només sortir del triatge, quan em van posar la via...
Desmaiar, eh?
Desmaiar fos, a terra. Així que...
Si vas aguantar una mica massa, podies haver anat una mica abans, potser.
El més preocupant que... és que no tenia gana. L'apendicitis era el de menys. És a dir, l'apendicitis, vaig adonar-me que estava molt malament perquè no tenia gana. Que això és un símptoma gravíssim. I li vaig dir a la infermera, vaig dir, escolta, em passa alguna cosa molt greu, no tinc gana... Vale, perfecte, era tard, ja hauria d'haver sopat.
Com a argument per passar el triatge, això que diu l'Eugeni, o sigui, una cosa és exagerar i una altra cosa és dir-li no tinc gana, no com, a, tinc com a argument gana, per passar davant. Jo el veig fluix.
Era un argument fluixíssim, perquè clar, la pobra infermera no em coneix, ni m'ha de conèixer. Però sí que és veritat, Eugeni, que quan vaig sortir de l'hospital després de l'operació, per circumstàncies de l'hospital, vaig compartir planta amb neonats, amb nens acabats de néixer, sí? I la infermera em va dir que els havia donat molta més feina que els nens. Perquè em vaig desmaiar tres vegades, una d'elles assegut, que és una
vas desmaiar tres vegades?
Una d'elles assegut, per em van treure la via.
Ets aprensiu, no?
Jo em pensava que no, però a la vista està que sí.
Els fets ho evidencien.
Sí, sí.
Desmaiar-te perquè et treuen la via.
Sí, clar, estava nerviós.
Estic jo anant a urgències perquè tu ja l'ambient, diguem, hospitalari és el que el fa maladir.
L'ambient és que només pot sortir malament. O pots agafar coses pitjors de les que portes de casa.
Més a saber, sí, sí, com menys estiguis en una...
I tu, Òscar, perquè a més a mi se veu que tu tens el tan bona de ràdio, miraràs, no?
No, jo no fingeixo ni faig veure que estic més greu, perquè jo sóc molt dolent com a actor, i se'm notaria molt. I per tant és allò, escolta'm, explico el que tinc. I si, ara, això sí, sóc de molt mal esperar, i llavors jo vaig renegant. Nena, fa no sé quantes hores que estem aquí, mira, i aquella ha passat a davant, i no sé què. Qui va amb mi, que normalment és la meva dona pobra, pateix el... Bueno, vols estar-te aquí, ja, i si no et trobes malament, tornem a casa.
Sí,
no,
tu eres pitjor, perquè tu eres el que qüestiona el triatge.
Sí, m'enfado, jo sol. Ara, no vaig a reclamar ningú, eh? M'ho menjo jo sol o qui està amb mi, pobra. Sí, sí, però no fingeixo, no, això no.
És que el pitjor de... d'anar a l'hospital és l'acompanyant, en el fons, moltes vegades.
No,
és a dir, no portar-lo. Sí, a mi anar acompanyat a l'hospital em sembla fantàstic i està superbé i, home, ja m'agrada, eh?
Mira, jo
però
aspecte...
el que s'ha de menjar l'acompanyant no té nom, eh?
Això és cert.
Bueno, a veure, jo, parlant del tema dels acompanyants, vull dir que sóc un gran admirador de la gent d'ètnia gitana, perquè tenen una tècnica per anar a urgències, que és la pressió del grup. Sabeu que van 20 o 30 acompanyats, sempre, que dius, com no vas atendre aquesta persona ràpid si n'hi ha una colla de 20 persones pendent de l'estat de salut d'aquesta persona? A mi fan enveja, en el sentit perquè jo mira que he hagut d'anar voltes a urgències totalment sol. Llavors, quina credibilitat com a malalt greu vaig a tindre jo si vaig tot sol?
Molt greu no està aquest senyor, perquè si caigués malalt no hi ha ningú que el reculli.
No serà tan greu la sola si ha venido por sus medios. No és igual que t'acompanyi, que n'hi ha molts familiars, que això ho veig preciós. De fet, jo he decidit que la pròxima volta que hagi d'anar a urgències em vaig a portar una colla de palmeros que estiguin com allí, com pendents de mi, no? Com les folclòriques que van als llocs sempre amb tot un entourage. Però allí en urgències, així farà la sensació com de persona molt estimada i persona que realment està en el llindar de la...
Entre la vida i la mort. Estàs entre la vida i la mort.
Perquè han anat molts familiars, això que s'ha dit, se van trucant, veniu, que està en urgències.
Està a les últimes, eh? L'Eugeni és a les últimes.
Vinga, aleshores crec que això és un indicatiu de cara al triatge.
La Mònica i el Joan, què, això?
Jo, Eugeni, no he anat mai a urgències. O sigui, a títol personal, no mai m'hi he trobat, no ho he necessitat, però amb les meves filles hi he anat molt, i jo sóc com l'Òscar, em poso molt nerviosa quan comença a passar gent, però jo sí que actuo. Jo vaig allà i dic quantes persones tinc per davant, i aquell número va oscil·lant. A vegades en tens dos, d'escop i voltant apareixen dos més...
Perquè
dius,
estan més greus, els que estan més greus passen
al davant. No, perquè tu veus allà, i estic d'acord, no sé si ho ha dit l'Eugeni, allà perquè hi ha tots... gent que no està més greu que tu.
Perquè es produeix un altre fet, que és que quan estem a la cua d'urgències, tots tenim estudis de medicina, i sabem si qui acaba d'entrar està més greu o menys greu que nosaltres.
I a la cua d'urgències també els tenim.
No li passa res, aquest senyor. Vull dir, no ho sé.
Per cert, preocupats per la salut, Joan, sigues con nosotros, Joan?
Sí. Jo vull dir-vos dues coses, molt ràpides. La primera és que l'últim cop que vaig anar a urgències vaig cometre una errada, que va ser la de dir-li a l'expert en triatge aquest del que estàs parlant tu. Trobo que hi ha poca gent avui. I em diu, ja, és que no és diumenge al vespre. I jo li dic, ostres, però què vols dir? Que es pot venir a urgències demanant hora? Diu, no, diu, a urgències no es pot demanar hora, diu, però gairebé tothom es fot malalt el diumenge al vespre, amb la qual cosa el consell que us tinc a donar és que, sobretot, no aneu mai a urgències, si us ha de passar qualsevol cosa, intenteu planificar perquè no sigui un diumenge al vespre, que és un dia d'especial aglomeració, segons em va dir l'expert en triatge. Però la Mònica sap que jo aquesta setmana tenia un tema mèdic i rellevant que fer i vaig arribar i la senyora que estava allà, que em tenia que posar una anestèsia, mira la fitxa i em diu, i això és culpa vostra, de tots els que esteu aquí. Diu, ah, diu, ets en López Alegre i t'he de posar una anestèsia. I diu, ara podria fer amb tu el que jo volgués.
Compte.
Ui.
Ostres.
Carai.
Amb la qual cosa...
Molt tranquil·litzador, clar, no seria el missatge, eh?
No. Després ja quan em vaig despertar em va dir, és que clar, diu, t'escolto la ràdio i dius unes coses. Ah. Em va dir la senyora aquesta. Però clar, o sigui que vigileu la mena de converses que teniu amb la gent perquè ho podeu tenir un excés d'informació que inquieta o us podeu arribar a preocupar.
A mi això em passa sovint, a Sant Quirze, que la gent em coneix, i per tant depèn del que dic a l'antena, després més recordat a la botiga, als veïns...
Jo ja us ho vaig dir, que em passa amb la dèria de l'Eugeni.
Una mica perillós. Hem passat molt de puntetes amb el fet que Mònica Hernández sabés que Joan López Alegre ha tingut un problema de salut. Vull dir, quina relació tenen tots dos, com per saber l'agenda...
No, podem explicar. No, perquè ja sabeu que l'any passat, quan ens cridava l'Òscar on tour, ens deia, ara veniu a l'escola...
Anàveu junts.
Anàvem en un cotxe.
I aquí, tot i que ideològic
Patxacar, no?, que li vau dir, eh?
Sí.
Patxacar per part del Joan, eh?
Blablacar era del meu rènting, eh?
Sí, era del seu rènting. Però, clar, tot i que ideològicament estem amb pols oposats, això no treu que la ruta fos agradable i cordial.
Jo espero que ens portis aquest any a Tona o a alguna altra escola.
Home,
que
Tona no caldria, Joan.
La visita més fantàstica que he fet de tot el curs passat,
home,
que ho sàpigues.
Està fantàstic.
Home, està molt bé, però potser algú una mica més a prop.
No, però vam dir que faríem un cap migdia on tour, eh?
Jo us convido a Vilafranca.
Però que heu de vindre a València, que això està pendent
també.
Sí.
No, és final de temporada, no?
Catalunya migdia a València, ja...
Ara mateix, el 50% de la dèria ja està...
Sí, ja ho tenim, això.
Ja estem així. Fa falta Mònica i Oriol, i després ja, Òscar, que se'n vinguen tot l'equip.
Endavant, i cap allà hi anirem. Ens has de buscar un bon lloc per fer el programa.
Home, Òscar, si tu tens família, podríem...
Home, sí, però la meva família encara és més al sud de València.
Escolta,
la meva.
El poble de ta mare.
Ui.
Quin poble és?
El Cullà de Crespins.
Mm. El poble dels guapos. I les guapes.
Això ho deus dir de tots.
No,
però
és de bé, sempre se diu, té fama d'això. El poble dels guapos.
Ma mare,
que la gent
és
com molt guapa, molt atractiva, aquest poble.
Molt bé. Pues queda pendent, eh?
Sí.
Pues molt bé, ja el farem.
Jo ja us espero aquí.
El Joan ja no es mou i, per tant, ja es va quedar. Ara, clar, dues setmanes seguides amb el Joan a València i encara no hi ha manera que s'hagin trobat amb l'Eugeni ni a fer un cafè ni a saludar-se ni res.
No, si em fa la cobra, ja us ho dic jo.
Et fa el buit. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda, una abraçada a tots.
Passen 3 minuts d'un quart. La fotografia del dia és la de Salvador Illa amb Felip VI al Palau de la Zarzuela, a Madrid. És el símbol de la normalització absoluta de les relacions entre la Generalitat i la corona espanyola després del trencament que va propiciar el procés independentista. Ni Carles Puigdemont, ni Quim Torra, ni Pere Aragonès no havien volgut trepitjar la Zarzuela aquests últims anys. I ahir, Salvador Illa es pot dir que també va restituir simbòlicament la figura de l'expresident Jordi Pujol perquè el va rebre al Palau de la Generalitat. No hi havia tornat des que Artur Mas li va tancar l'oficina d'expresident i li va retirar la pensió vitalícia pel cas de la deixa del seu avi. Aquests dies Illa està fent una ronda de reunions amb expresidents, també s'ha vist amb José Montilla, i en els pròxims dies té previst fer-ho amb Artur Mas, i no descarta trobar-se més endavant també amb Carles Puigdemont. No sé què us semblen aquests gestos de Salvador Illa, diguem-ne que avui és aquest fet, que és la fotografia per poc habitual d'un president de la Generalitat reunir-se amb el rei d'Espanya. Insisteixo, feia pràcticament 10 anys que no passava. Artur Mas havia estat l'últim, l'any 2015, I després també aquesta restitució de Jordi Pujol, que últimament sí que havia fet algun acte públic, però, clar, una reunió amb el president de la Generalitat i el Palau de la Generalitat també tenia molt de simbolisme. No sé què us sembla i quina lectura en feu d'aquests gestos de Salvador i a la presidència de la Generalitat.
Jo és que crec que són més que gestos. Crec que és una estratègia política per confirmar aquest canvi de cicle que tot el dia ens estan venent des del Partit Socialista, i crec, a més, que Salvador Illa es deu sentir molt segur en la política catalana, que va pràcticament en solitari, per fer tot aquest tipus de gestos. Sobretot penso en el del el president Pujol, no? Aquesta fotografia que veiem en aquesta trobada. Per tant, crec que si la resta de partits polítics no es posen una mica les piles i comencen a fer les coses ben fetes, penso que podria haver-hi Salvador Illa per estona.
Estic completament d'acord amb l'anàlisi que fa la Mònica. Crec que la foto amb el rei els va bé als dos. El rei li va bé per dir que Catalunya està normalitzada / pacificada, que és un adjectiu que també fa anar bastant al PSOE. I en el cas de Salvador Illa pot dir que s'ha superat l'etapa dels moments àlgids del procés, que sabem que s'ha superat fa molts anys, però hi ha hagut tota aquesta etapa més marcada per l'acció judicial de l'Estat, la presó, l'exili i companyia, que han contribuït a que les coses no fossin del tot normals a Catalunya, amb representants escollits a les urnes que no poden seure's al Parlament, etc. I Salvador Illa ve a fer de president dels anys 90, per entendre'ns, que això té defectes i, per descomptat, també té virtuts. I coincideixo molt, Mònica, amb això que dius. Salvador Illa s'ha de sentir molt còmode i molt sol al carril del mig, per entendre'ns, si s'atreveix a reunir-se amb la gran nèmesi històrica del PSC, que és Jordi Pujol, al Palau de la Generalitat. Sí. Jo no tinc clar, gens clar, de fet, si alguna persona de Junts hagués ocupat la presidència de la Generalitat, tinc molts dubtes que s'hagués atrevit a reunir-se amb Jordi Pujol, per exemple, per tot el que implica per Junts. Per Junts, al principi, es volia deslligar molt de l'herència convergent. La figura de Jordi Pujol ha estat controvertida en els últims temps. També és veritat que en l'última campanya electoral va fer suport explícit a Carles Puigdemont i en un sopar va flirtejar amb la idea de fer-se militant. Però és veritat que Salvador Illa, si alguna cosa vol distingir la seva presidència en els primers compassos, és amb aquesta imatge de nova normalitat institucional que et permet reunir-te un dia amb Jordi Pujol i el següent reunir-te amb el rei sense que et passi factura a cap dels dos entorns, diríem.
Jo crec que hi ha un primer element que és una obvietat, però en realitat una persona que és candidat d'un partit polític, quan es converteix en aquest cas en president de la Generalitat o com era el cas de Colau, però que ara direm alcaldessa de Barcelona, té que passar a tenir un rol institucional, no un rol partidari. I per tant, el que hem estat veient en els darrers anys de Colau o d'Aragonès o de Puigdemont fent-li lletjos al rei era convertir en sectària una institució que en principi té que ser representativa del conjunt de la població. Per tant, el que ara estem veient que fa Illa en realitat és el que tindria que ser normal i per tant no tindria que ser noticiable. Ara bé, sobre el que dieu de la normalització, jo crec que aquí encara queden cotons i proves per passar. Per exemple, i crec que això serà molt més polèmic, anirà Salvador Illa o no a la recepció al Palau Reial del 12 d'octubre, perquè tradicionalment ni el lendakari basc ni el president de la Generalitat han anat a aquest acte. Hi haurà un canvi de posició d'Illa, perquè aquí sí que crec que realment hi hauria un gest que seria significatiu. Un segon element és, efectivament, hi haurà una trobada amb Puigdemont, que a partir del congrés de Junts a Calella, d'aquí unes setmanes, es pot convertir de facto en líder de l'oposició. I si aquesta reunió existeix, es trobaran a Brussel·les en algun lloc i es buscaran un punt neutre, perquè si ho ha fet Sánchez, si s'han reunit a Ginebra, si ha anat a Sant Osterdan, per què no ho pot fer Illa? O sigui, aquí crec que aquesta és una segona prova que és molt considerable, i després permeteu una consideració. Jo no crec en les casualitats del protocol. Jo crec que la reunió de Pujol d'ahir i la reunió del rei d'avui estan planificades amb agenda expressament amb una certa política d'equilibris d'ara per aquí, ara per allà, que està intentant fer Illa, com m'heu dit molt bé vosaltres, crec que si vol l'Oriol d'anar pel carril del mig.
Deixa'm dir que el 2010 José Montilla va anar com a president de la Generalitat a la recepció del 12 d'octubre. Vull dir que si copia el que va fer l'últim president socialista, doncs Salvador Illa hi aniria el 12 d'octubre. Veurem, perquè això, insisteixo, que no hi ha comunicació oficial.
Estàs amb mi que això generaria molta més polèmica que la visita d'avui.
Sí, però entre els votants de Salvador Illa jo crec que potser li generaria més polèmica anar a Waterloo a entrevistar-se amb Carles Puigdemont que anar a la recepció del 12 d'octubre, no?
Home, si em permets, si jo fos Illa i m'hagués de reunir amb Puigdemont, no aniria a Waterloo, ja, intentaria pactar, per exemple, una trobada a la delegació de la Generalitat a Brussel·les.
Sí. Però, no. vull dir que, és a dir, la imatge d'avui amb el rei Felip VI o la imatge del president de la Generalitat a la recepció del 12 d'octubre és polèmic pel votant independentista. Sí. Però el votant de Salvador Illa no n'és d'independentista. Per tant, aquestes imatges, pel votant de Salvador Illa, no el grinyolen. No. Li grinyola per la gent que vota independentista. En canvi, pel votant de Salvador Illa, que reuneixi amb Carles Puigdemont, pot grinyolar-li més.
I tant, i de fet, li pot grinyolar fins i tot. M'atreviria a dir que el cost per Esquerra Republicana en aquesta imatge també pot ser alt, en la mesura que, si tu has investit a Salvador Illa, Salvador Illa se'n va, per dir-ho en el llenguatge de Junts, a fer de vassall del rei en una recepció al Palau Reial el 12 d'octubre, tindràs un dia en què els sectors de Junts més abrandats obriran el Twitter i et començaran a dir que has investit un president que va veure el rei i que fa 7 anys està manifestant al costat de la societat civil catalana en contra de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència, el que sigui. Vull dir que això, el cost aquest, jo crec que el pagaria menys Salvador Illa que algú que l'hagi pogut investir.
I en aquesta hipotètica visita de Salvador Illa que deia el Joan a Carles Puigdemont, també cal veure si Carles Puigdemont es voldria reunir amb Salvador Illa.
Està per veure. També és veritat que en un món normal el cap de l'oposició o el principal líder del partit de l'oposició s'hauria de poder reunir amb normalitat amb el president de la Generalitat i a una distància física fruit de la no aplicació de la llei d'amnistia. També és veritat que si Salvador Illa vol normalitzar de debò i vol tenir una nova normalitat institucional, això passa també per reunir-se amb Carles Puigdemont, de la mateixa manera que algun dia, tard o d'hora, com ja s'havia parlat en el seu dia, entre Jordi Turull i Santos Cerdán, algun dia Pedro Sánchez s'haurà de reunir, sigui com sigui, amb Carles Puigdemont.
Jo això, si em permets, Oriol, ho veig molt més lluny. Eh? Les darreres votacions, la forma a la que ahir Junts fent sortir a Sánchez de la Moncloa, permeteu-me la figura, posant la sirena sobre del cotxe oficial i anant disparat de la carretera de la Corunya fins al Congrés per votar i un cop el tens allà sentat tombant-li la votació, jo crec que això està posant distància entre Junts i els socialistes. O sigui, aquesta trobada entre Sánchez i Puigdemont jo la veig més llunyana que una possible trobada en qualsevol excusa d'un viatge d'Illa a Brussel·les per veure's amb Puigdemont.
Però ahir també hi ha un punt de gesticulació, jo crec, Joan, per part de Junts. Vull dir, van triar un mal tema, perquè és un tema sensible, el de l'habitatge, però jo crec que hi ha un punt de gesticulació.
A veure, perquè ja que ens esteu entrant en aquest tema, que el teníem preparat... No, cap problema, però afrontem-lo bé, posem una mica de música. I anem per l'últim capítol, que és la reacció del govern de la Generalitat, que troba duríssim i inexcusable que el Congrés tombés ahir, amb els vots de Junts per Catalunya, la regulació del lloguer de temporada. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha lamentat avui que, per càlculs polítics, ha dit, s'hagi desaprofitat l'oportunitat de consensuar un text legislatiu.
Que hagi caigut al Congrés dels Diputats la regulació dels lloguers de temporada és un cop duríssim i inexcusable. Duríssim i inexcusable per la majoria de la gent.
El sindicat de llogateres ha carregat contra Junts també, ha qualificat de lamentable que no mantinguessin l'abstenció que havien anunciat ahir mateix i que tombessin al final la tramitació de la regulació. Carme Arcarazo, que és portaveu del sindicat de llogateres, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
En un moment donat diuen que estan molt en contra, després que comparteixen l'anàlisi del problema, després que és un tema competencial. Miren, una llei molt semblant es va portar a Catalunya i ells la van tombar fa uns mesos. Per tant, no s'entén res.
També al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, que és qui va fer la votació, Míriam Nogueras, ha justificat el seu canvi de posició ahir a la cambra espanyola. Ha explicat que Junts va anunciar que s'abstindria pensant que amb això n'hi hauria prou perquè la norma no prosperés. Però quan van saber que la tramitació del text tiraria endavant perquè hi votaven a favor el PNB i Coalició Canària, van decidir votar-hi en contra perquè no estan d'acord amb el contingut de la llei.
Nosaltres no canviem de criteri ni canviem d'opinió, que és el que alguns estan intentant vendre. Amb la nostra abstenció, la proposta aquella. I nosaltres, per tant, no canviem d'opinió. Canviem de vot.
I tot això fa que el fet que es votés ahir Junts, PP i Vox que Esquerra Republicana parli d'un nou bloc de dretes al Congrés. Un dels primers a expressar-ho ha estat Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, que ha avisat a Pedro Sánchez que s'està creant aquest bloc de dretes que el farà fora de la Moncloa poc que puguin.
Hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando PP, Vox y Junts. Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas por este bloque.
Hi ha molts fils per on estirar, és a dir, la votació d'ahir demostra que efectivament la majoria de Pedro Sánchez és molt inestable, és molt justeta i fa que qualsevol problema en la tramitació d'una llei faci que algun dels seus socis pugui despenjar-se. Junts per Catalunya ha rebut crítiques des de les sectors que són favorables a aquesta llei que ahir es va tombar. Li recorden que també el seu vot al Parlament de Catalunya va tombar una llei semblant a aquesta que es va votar ahir al Congrés dels Diputats. I després aquesta amenaça o aquest avís de Gabriel Rufián dient que s'està conformant un nou bloc de dretes i situa Junts per Catalunya de manera interessada en aquest bloc de dretes.
Aquí hi ha unes quantes coses. La primera, començant pel final, és normal que Gabriel Rufián digui això. Jo crec que les relacions entre Junts i Esquerra travessen un dels pitjors moments de la dècada. L'altre dia Jordi Turull deia públicament que des del juliol no parlava amb Marta Rovira. Per tant, vol dir que les coses estan molt trencades i sabem que Gabriel Rufián és l'ariet a l'hora de parlar d'espai convergent, de situar Junts a la dreta i d'anticipar una cosa que, d'altra banda, si el PP algun dia vol governar, el més probable és que acabi passant, que és que s'acabi explorant algun tipus d'acord, entesa, exploració d'aliança, com li vulguis dir, de la manera més discreta possible, entre Junts i Alberto Núñez Feijóo. Recordem que hi va haver un dinar a Galícia molt polèmic fa només uns mesos en què Feijóo va obrir la porta a un indult preventiu de Carles Puigdemont. Vull dir, crec que això està fora de tot dubte, crec que no està prou madur perquè existeix el factor de l'ultradreta de Vox, que això dificulta qualsevol entesa. I després, agafant el fil del que deia la Mònica, que crec que té tota la raó del món, Junts ha escollit un molt mal tema per castigar Pedro Sánchez. Tu pots fer-li pagar a Pedro Sánchez la seva debilitat, el pacte que ha permès la investidura a Salvador Illa. Recordem que Junts demanava que el PSC s'abstingués perquè Puigdemont fos president. Això tots sabíem que era ciència-ficció, però públicament es va defensar fins al final. Quan tu veus que no arribes a la Generalitat d'alguna manera o una altra, com que són vasos comunicants, li has de fer pagar d'alguna manera a Pedro Sánchez la seva debilitat, i ho has fet amb l'habitatge. El problema està que qualsevol persona, ja no dic jove, però al final qualsevol persona que busqui pis o hagi buscat pis o tingui en ment buscar pis a Barcelona sap que un 40%, un 50% dels anuncis que surten als grans portals són lloguers de temporada que s'aprofiten per pujar el preu d'una manera bàrbara i a sobre per donar-te la sensació de fragilitat de no poder establir-te pel teu compte en un habitatge durant més de 11-12 mesos. I això, que és criminal, perquè ho és, perquè generacionalment suposa un problema molt gros, Junts perd, crec, la capacitat de connectar també amb una sèrie de votants que estan esperant algú que doni solucions efectives. Després hi ha tota la regulació del mercat de l'habitatge, que amb això no en sóc un expert ni molt menys, però hi ha països, per exemple, com Dinamarca, que són països que tothom reconeix com a civilitzats, que tu no pots comprar un habitatge si no tens la residència allà. Això aquí passa diferent. Hem d'analitzar bé el paper dels fons d'inversió, tot el que vulgueu. Però hi ha una cosa que crec que està fora de tot dubte, que és que un cop acabat el procés, tornen les ideologies, i Junts, que havia flirtejat amb el centre-esquerra des de la seva fundació, els fets i els discursos passen per una altra banda, que és que pungir com a mínim cap al centre, que també es plasma en votacions, com aquesta del Congrés, i molt més important, la que va haver-hi al Parlament fa només uns mesos sobre lloguers de temporada, perquè al final, si el problema són les competències, al Parlament podries haver votat diferent. Per tant,
aquest dematí ha intervingut al Congrés un diputat de Junts, que us demano disculpes perquè no recordo ara el nom.
I Josep
no
Maria la... Cruzet.
Exacte, Josep Maria Cruzet, que jo crec que suposo que involuntàriament ha contradit el que va dir ahir la portaveu del seu grup, però ho ha dit clar, diu, si vostès volen els nostres 7 vots, tenen que complir les coses que hem pactat. Algunes de les coses que ells han pactat són públiques i manifestes, per exemple, la llei d'amnistia, i hi ha una discrepància entre Junts i el PSOE sobre l'aplicació de la llei, i altres coses, senzillament, desconeixem el que hem pactat, perquè són el que s'està parlant a Ginebra amb el senyor mediador internacional procedent del Salvador, Santos Terdán, Jordi Turull, Carles Puigdemont i qui estigui participant d'aquestes reunions. I per tant, en realitat, el debat no és sobre el tema de l'habitatge, que és efectivament un debat d'urgència i d'un gran impacte social, sinó que Junts jo crec que no enganya ningú. Junts té una prioritat, que és l'amnistia. Traduïm-ho de forma encara més clara, que és que Carles Puigdemont pugui tornar a casa seva, perquè dintre de l'amnistia ells en aquests moments han tingut una actitud a la que hi havia amnisties de primera, de segona i de tercera divisió. I tot l'altre és absolutament secundari. I avui ho hem vist clar a l'explicació que s'ha donat dient si vostè vol els nostres 7 vots, té que complir amb el que hem pactat. I mentrestant pel mig, és evident que no hi ha un bloc, com explica Rufián, PP, Vox, Junts per Catalunya. Altra cosa és que potser algú del PP volgués, però el fet és que aquest bloc no existeix. Però el que sí que hi ha és una gent que diu, escolti, jo, que a tothom li quedi clar, que no sóc un soci estable de la majoria de la investidura, perquè no s'està complint el que se'n va donar, i aquest és el punt en el que estem. Si demà hi ha amnistia, i Puigdemont es pot plantar a casa seva, segurament les relacions entre Junts i el Partit Socialista canviarien i semblarien molt més a les que té Esquerra amb el Partit Socialista.
Sí, però pel que fa a aquesta llei de lloguer, Joan, jo crec que Junts no volia que sortís endavant, i quan hi ha el canvi de vot del PNB, ells també canvien el sentit del seu vot, perquè tampoc no volen pagar el cost polític del que suposaria que fossin ells que tombessin aquesta norma. És a dir, sí que tenen l'amnistia com a objectiu, però ells s'equivoquen totalment amb el tema, perquè l'Oriol deia el 40% dels lloguers a Barcelona són de temporada, però és que aquest percentatge a Catalunya ja és del 25%. És a dir, és un problema que han d'afrontar. És a dir, jo entenc que vulguis posicionar-te, marcar territori, demostrar que ets un soci imprescindible per Pedro Sánchez i que en qualsevol moment el pots fer trontollar, però crec que s'equivoquen amb la qüestió, i tinc clar que no volien que aquesta norma tirés endavant, perquè, com deia l'Oriol, en altres ocasions han tingut oportunitat d'aprovar lleis a favor de regular millor el mercat de lloguer i tampoc hi han votat a favor.
També és veritat que amb el tema dels lloguers Junts per Catalunya no ha enganyat a ningú, i fa anys que diu que ells no són partidaris de regular el preu, perquè consideren que si tu regules el preu, el que fan molts propietaris és treure el pis del mercat, perquè no els hi surt a compte, segons la seva visió, i per tant s'esperen un altre moment en què puguin posar un altre preu. I que això el que acaba fent és apujar els preus, perquè com que hi ha menys pisos al mercat,
baixa l'oferta.
Per tant, ells defensen aquesta idea, i per tant aquestes solucions que proposa el PSOE i Podem, no, i els comuns, no convencen a Junts per Catalunya. Ahir, per tant, estan en el seu dret de votar segons la seva ideologia, i ells consideren que regular el preu el que fa és apujar-lo.
Ahir al vespre la portaveu de Junts va posar a X un post on justificava el seu vot, i en realitat deia dues coses que en aquest cas tenia raó. La primera era que les regulacions que s'havien fet, primer a l'època de Colau i després des d'un punt de vista autonòmic aplicant la llei nacional de lloguers aquí a Catalunya, lluny de provocar una contenció dels preus de mercat, havien provocat una restricció del mercat i per tant un increment de preus. Aquest és un fet. Per tant, que aquesta llei s'aprovés i tingués un efecte beneficiós és una cosa, vista l'experiència de les regulacions que han hagut fins ara de restricció de mercat, absolutament discutible. I la senyora Nogueres deia, posava una altra dada, que era que nosaltres som el país de la Unió Europea on hi ha un percentatge de lloguer en mans públiques més baix de la Unió. I en el fons, aquesta llei, com tantes altres lleis que està fent el govern del PSOE amb Sumar, el que fan és traslladar al sector privat i als propietaris individuals unes responsabilitats que són del sector públic. O sigui, hauria de promoure l'administració, ajuntaments i comunitats autònomes i l'Estat. Sánchez va prometre desenes de milers de pisos socials, sol on es pogués edificar habitatge social. Com que no estan complint el que ells mateixos van prometre, ara el que fan és traslladar-li els seus incompliments a un propietari particular, dient-li, ara jo, administració, li dic a vostè, senyor particular, què és el que vostè pot fer amb una propietat de la seva titularitat. Home, això té un punt d'injustícia, què voleu que us digui?
Però al final, és a dir, de totes aquestes picabaralles polítiques dels grups i tot plegat, al final l'usuari, és a dir, aquell jove que està buscant un pis a Barcelona i que veu que els preus cada vegada pugen més, ja no només de comprar, que és pràcticament ciència-ficció per la majoria de joves catalans, sinó a l'hora de buscar lloguer, que els preus són prohibitius i que per una habitació ja pràcticament estan demanant el que fa uns anys demanaven per un pis sencer, i que cada vegada es veuen més expulsats de les ciutats i que cada vegada se n'han d'anar més lluny, alguna solució se'ls ha de donar, perquè és que la gent no té accés a l'habitatge. Jo no sé quina és, perquè no sóc expert en el mercat de la vivenda ni en el mercat de l'habitatge, però alguna solució hi ha d'haver, perquè mentre estan discutint si una cosa, si l'altra, si jo voto això, si voto allò, si és que no has complert el que vam pactar, si és que jo crec que aquesta solució jo crec que és la contrària, aquí van passant els mesos i cada vegada la gent té més difícil accedir a la vivenda.
I aprovar una llei no equival a que entri en vigor de manera immediata, perquè és segur que s'ha d'acabar negociant, segur que hi haurà algun tipus de sector, d'empresa del sector que t'ho porti davant dels tribunals, pot ser que es tombi. Mireu què està passant, per exemple, és una altra història, però amb les zones de baixes emissions, una mica arreu de l'Estat, tant a Barcelona com a Madrid, s'han judicialitzat i en alguna ocasió fins i tot s'han arribat a tombar. Imaginem que hi ha una regulació pel preu del lloguer que no s'acaba, o sigui, que s'acaba aplicant, després es tira enrere, l'usuari sempre està una mica en aquesta zona morta i al mateix temps, cada vegada que entres als grans portals, et poses les mans al cap perquè hi ha autèntics zulos per més de 1.000 euros a Barcelona, i això és que és altament incomprensible, és un problema urgentíssim, i no ho sé, els habitatges tampoc es fan d'un dia per l'altre. Tu pots, es pot pactar, dir, no, farem 50.000 habitatges públics aquesta legislatura, perfecte, però que quan acabi, en aquests 4 anys següents, què faig, on visc?
Bueno, hi ha un frau constant que no es respecten o no es compleixen els drets que tenen els llogaters. És a dir, que avui dia jo tampoc tinc la solució màgica, no sóc expert en habitatge, però que és evident que hi ha un problema d'accés i després que es compleixin els drets que té la gent que lloga, i ningú fa res.
Inclús Sánchez, i això se'l va criticar, va anunciar primer a les municipals i després a les generals tot el tema dels centenars de milers d'habitatges, a l'ús dels edificis de la Sareb que estaven a mig construir, els terrenys del Ministeri de Defensa que havien quedat en desús a partir de la reducció d'efectius de l'exèrcit espanyol per al tema de la professionalització. Però inclús en el cas de que això s'hagués començat a activar, clar, a la gent no se la pot enganyar. S'ha de tenir en compte, primer, que el planejament dels ajuntaments és un període llarg. Segon, que un cop l'Ajuntament aprova aquest planejament, això té que anar a la Direcció General d'Urbanisme, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, que arriba el de 900 ajuntaments i és un altre període llarg. Que després d'això s'ha de posar aquests terrenys a la venda, ja sigui o bé l'administració local té que tenir diners per poder fer això, i no sempre l'administració local té el finançament per poder aixecar habitatges públics de titularitat municipal, o bé s'ha de trobar promotors disposats a fer habitatge protegit, i per això també fa falta que l'Estat tregui aquesta mena de promocions. Per tant, inclús si tot el que va prometre Sánchez s'hagués posat en marxa, que no s'ha posat en marxa, estem parlant de processos que servirien per començar a tenir un estoc d'habitatge de lloguer accessible en terminis de 6, 7 o 8 anys vista.
Sí, que això és una cosa que ja s'hauria d'haver fet, i aquí han passat partits polítics de tots els colors, per tots els governs possibles, municipals, autonòmics i estatals, i sí, ja fa anys que es diu no, és que no hi ha parc d'habitatge públic, aquí hem passat de tots els colors per totes les administracions i no s'hi ha posat remei. Per tant, com més triguin a començar, més triguin a tenir aquest parc públic a disposició. 18 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida parlem de prostitució, perquè tenim un mapa de la prostitució a l'Estat espanyol i Catalunya en surt de manera molt destacada, segona comunitat autònoma amb més dones dedicant-se a la prostitució.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Catalunya migdia.
3:15. Ho dèiem abans de la publicitat, ja tenim una primera fotografia amb dades sobre el tràfic, l'explotació sexual i la prostitució a Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha fet ara el seu primer informe a partir de l'anàlisi de més de 200.000 anuncis de prostitució a internet l'any 2023. I ha detectat que més de 114.000 dones exerceixen la prostitució i d'aquestes, prop d'un 30% ho fan a Catalunya. Estem parlant de 103 dones de cada 10.000 que exerceixen la prostitució a Catalunya. El rostre de la prostitució a Espanya és el d'una dona immigrant, cada vegada més jove. I atenció, perquè la majoria, segons aquest informe, són susceptibles d'estar sent víctimes d'explotació sexual o de tràfic de persones. Ja sabeu que el govern espanyol vol acabar fent una llei abolicionista, però de moment el sector viu en l'absoluta alegalitat. Saludem la Natàlia Massé, és sociòloga responsable del programa de dones de la Fundació APIP ACAM. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
La vostra entitat es dedica a donar suport a les dones que es troben en aquesta situació d'explotació sexual, de tràfic de persones. La vostra experiència coincideix amb aquesta fotografia que ha fet ara el Ministeri d'Igualtat? És a dir, les dades no us han sorprès?
Bueno, la Fundació APIP ACAM porta més de 40 anys treballant amb dones d'entornos de prostitució i les dades que aporta el Ministeri d'Igualtat No ens sorprenen. Tot i així, pensem que és necessari aprofundir més en aquestes dades en un anàlisi més profund, no?, sobre les diferents situacions, sobretot d'explotació sexual, tràfic d'éssers humans, però també altres situacions de vulnerabilitat o violència.
Segons aquest mapa, diguem-ne, les Illes, les Balears, tenen la taxa més gran de dones que es prostitueixen a través d'anuncis web. Després hi va Catalunya i el País Valencià. Hi ha alguna explicació per aquesta concentració de l'activitat en aquesta zona concreta?
Bueno, la nostra fundació treballa a Aragó, València, Catalunya... I ens sorprèn una mica que aquell repunt, no? Perquè pensem que està bastant igualat en tot el territori. O sea, l'exercici de la prostitució, i el consum de prostitució està bastant com igualat, no?, en els territoris que nosaltres prospectem d'alguna manera. Tot i així, pensem que tant a Catalunya com a les Illes Balears, una cosa que afecta és el turisme sexual, d'alguna manera. També a Catalunya, nosaltres que treballem molt a la frontera amb França, a la Jonquera i a Figueres, sí que veiem molts de francesos, no?, que atreveixen la frontera per consumir prostitució a Catalunya.
Clar, aquest informe s'ha fet a través de l'anàlisi d'anuncis a webs i a publicacions. I, per exemple, s'ha detectat que moltes dones estan associades a un únic número de telèfon. Per tant, estem parlant d'una xarxa, algú que controla moltes dones. Això, aquest és una demostració més d'aquestes xarxes que en realitat estan explotant aquestes dones.
Bé, bueno, nosaltres sí que havíem detectat, perquè nosaltres realitzem una cosa que anomenem, no?, la prospecció web, i truquem als números de telèfons per veure una mica si trobem dones que puguin necessitar, pues, l'accés a la sanitat o altres ajudes socials. I sí que ens trobàvem que havia telèfons d'una manera, són telèfons que funcionen com una mena de centraleta, i també com telèfons que també lo que estan gestionats tots per la mateixa persona. Sí que és un indicador de que podrien ser dones víctimes d'explotació sexual i de tràfic, però també hem d'entendre que així, o sea, com funciona el sistema prostitucional. Perquè d'alguna manera totes aquestes dones que estan en pisos i en pàgines web, moltes vegades és el propi pis, o sea, la gestió del pis que publicita a les dones. Moltes vegades no és la pròpia dona la que posa l'anunci. A vegades sí que és la dona de manera independent que posa l'anunci, però a vegades és, com diríem, com el negoci el que està posant l'anunci de la dona.
Clar, i si tenim aquesta radiografia, si sabem que hi ha aquest problema, si sabem, per exemple, en aquest informe es diu que hi ha més de 9.000 anuncis que el mateix telèfon està associat a més de 100 dones diferents. Si sabem que això està així, què podem fer per lluitar-hi, perquè això no passi, per poder donar més protecció a aquestes dones?
Bueno, jo penso, bueno, en primer lloc hem de posar el foc en aquestes dones i per això també tenim que fer unos, també que tenim, o sea, nosaltres portem des de fa 40 anys i demanem ajudes públiques per poder com sostenir els plans de desvinculació de la prostitució d'aquelles dones que els precisen. També s'ha d'entendre que moltes de les dones que estan en los anuncis són dones que es troben en situació irregular. Llavors, desvincular-se de los processos d'explotació quan és la pròpia vulnerabilitat la que t'ha portat a la prostitució és molt difícil, no? Llavors, hem de treballar tots junts en la persecució de les xarxes d'explotació, però també en la protecció i en el que hi hagi ajudes públiques per poder sostenir els plans de les dones.
Des d'una associació com la vostra, us costa molt accedir a aquestes dones, poder-los explicar que hi ha una manera de sortir d'aquestes xarxes, que se les pot ajudar? Un cop hi arribeu, és fàcil convèncer-les? O quines casuístiques us hi trobeu?
Bueno, són moltíssimes. O sea, ens consta... pot ser difícil, però no ens aturem. Mm. Continuem dia darrere dia a intentar ajudar o posar els mitjans perquè aquestes dones que vulguin puguin iniciar un futur millor, si és el que desitgen. Però és difícil, però no trobem, o sea, les dones que volen iniciar un pal de treball no trobem dificultat. Les dificultats la trobem quan les dones es troben principalment com pues, explotades i necessiten d'alguna manera guanyar el diners de la prostitució i no tenen alternatives, no n'hi ha altres alternatives.
Doncs és la Natàlia Massé, sociòloga, responsable del programa Dones a la Fundació APIP a Camp. Gràcies per atendre'ns i bona tarda, Natàlia.
Bona tarda, merci a vosaltres.
No sé com ho veieu, però clar, és a dir, les dades són molt evidents. Clar, aquestes xifres, Espanya és el país de la Unió Europea en què hi ha més amb el percentatge de dones que es dediquen a la prostitució. Catalunya, concretament, és la segona comunitat autònoma darrere de les Illes, el País Valencià és la tercera, vull dir que tota la franja mediterrània podríem dir que anem al capdavant de l'Estat en quant a la presència de dones que es dediquen a la prostitució, que a més sabem que és un niu de tots aquests problemes, d'explotació sexual, de persones, que hi ha màfies que s'hi dediquen, i sabent-ho tot plegat, la dificultat que hi ha per centrar el problema i trobar-hi una solució.
Per això és important aquesta radiografia que han fet, perquè per abordar la situació i, com deia la Natàlia, poder establir uns ajuts socials a aquestes dones i que puguin sortir d'aquest entorn, calia saber quantes n'hi ha, on són. Ara, jo crec que més enllà dels ajuts socials, jo cada vegada soc més partidària d'abolir la prostitució, perquè penso que és el sistema que pot permetre, d'una banda, defensar i avalar la situació d'aquestes dones, lluitar contra els proxenetes i entendre l'abolició com una manera de regular uns drets humans d'aquestes dones. És que si no, fixa't, tu deies, la franja mediterrània. Hi ha també un turisme sexual que es practica en aquesta franja mediterrània, Catalunya. Llavors, o ens hi posem, i ara els polítics ja poden agafar-se aquest informe, aquesta radiografia, i dir, senyors, tenim un problema, o si no, proxenetes continuaran existint, perquè aquí hi ha molts interessos i molts diners en joc.
Clar, la pregunta és si amb l'abolició també acabes amb totes les externalitats negatives, per dir-ho de manera, com si fóssim homes de negocis, del negoci de la prostitució, perquè la residència, però no ho sé si prohibir acabar amb el problema. Jo tendeixo a pensar que amb algunes coses sí, i aquesta podria ser una d'elles.
No, no ho sé 100%, però jo cada vegada en sóc més partidària.
Però clar, també crec que el focus, per descomptat, sempre ha d'anar cap a les persones que s'hi dediquen per una qüestió de necessitat, perquè no tenen alternativa, que estan sotmeses a un règim duríssim de, fins i tot diria, de negació dels seus drets.
Explotació.
Explotació directa, pura i dura. Potser que algun dia algú també assenyali els consumidors d'alguna manera o una altra. Hi ha uns cartells que estan molt bé allà on abans hi havia el Riviera, a la carretera de Castelldefels, que uns cartells molt grans que diuen mentre tu estàs disfrutant, ella està patint, per entendre'ns. Vull dir que això també potser les persones que fan, que consumeixen aquest tipus de serveis, potser algun dia també se'ls digui que estan sent, com a mínim, còmplices d'algun tipus d'abús.
Això ho van intentar a França, crec que era en el Bois de Boulogne, amb el que era un lloc com de concentració de prostitució de carrer, intentant multar en els usuaris, però després l'experiència que explicava l'Ajuntament de París era que el que amb això provocaven era merament el moviment de lloc. Jo no sé si l'abolició és una solució, sí que crec que tot el que sigui intentar restringir, perseguir, posar recursos per fer una tasca d'investigació policial i després judicial de tots aquests telèfonos, qui al darrere, qui els ha contractat, qui és el propietari, per tant, com anar desmuntant xarxes, i que tot això pugui posar topalls i permeti, per tant, arribar a el que explicava aquesta persona que entrevistaves, que és qui és la víctima final i com es pot ajudar en aquesta persona. I després hi ha un tema que potser és políticament incorrecte, però ell ha dit una cosa que jo crec que sap tothom, que és que la majoria són dones en una situació irregular, i per tant, si hi ha un vincle entre una entrada il·legal, jo crec que moltes vegades inclús viatges forçats en base a enganys de la promesa d'un futur millor, i quan arriben aquí, segons molts relats que hem llegit a vegades, lluny de tenir un futur millor, el que estaven és en una situació d'engany de la que no saben com sortir per un problema cultural, per un problema del xoc de canvi, d'estar a una punta del món i arribar a l'altra.
I econòmic, perquè a vegades és un problema econòmic, sí.
Perquè se'ls hi posa un deute, efectivament. I crec que tot això, per tant, també té que veure amb un control d'aquests fluxos de gent per intentar evitar que una certa laxitud tingui com a conseqüència indesitjada l'aparició d'aquesta mena de tràfic de persones.
Doncs, en tot cas, és aquesta radiografia que ha fet el Ministeri, per tant, ja sabem exactament el problema, per si algú tenia dubtes, perquè al final és posar xifres a una realitat que tots més o menys ja sospitem i sabem que es produeix en els nostres carrers, en les nostres ciutats. Per tant, és posar-hi els números, les xifres i l'arrel del problema. I a partir d'aquí, buscar-hi les solucions, que efectivament no són fàcils, però que passen per algunes d'aquestes que hem comentat. Faltant una mica més de 3 minuts per arribar a les 4, ho hem de deixar aquí. Oriol Marc, Mònica Hernández, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Les dimecres que ve estaràs aquí o no, Joan?
Sí, aquí em tindreu, puntual i content.
Tres negatius.
Home, ja en porta dos.
Molt d'hora.
Anirem comptant, anirem comptant.
Veus, en el fons m'enyoreu,
Home, no ho dubtis, no ho dubtis.
Sí.
Vinga, doncs fins dimecres de la setmana que ve. Ho deixem aquí, 3 minuts per arribar a les 4, publicitat al butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio.
A tu, adéu.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues O's, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Per la majoria.
El meu fill és una més de les víctimes del que jo anomeno violència vial.
Són històries invisibles.
Per mi la violència masclista és la pitjor violència que puguis viure.
Però per ells...
Estàs detenida, d'acord?
Són ben reals.
Quan roben una persona gran, m'emprenya.
I cada dia les viuen en primera persona.
Tots els dies passen moltes coses i poques que passen o que sabem que hi ha.
Polis, a la plataforma 3Cat i a TV3 aquesta nit, estrena.
Ha arribat el moment somiat. Avui viurem una transmissió històrica al Tot Gira.
Des del Parc del Prínceps, PSG Girona, l'estrena del Girona a la Champions.
Amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, l'Escobar, la Carla Borràs i un fitxatge de Champions.
Hola, sóc en Fel Feixedes i jo aquesta Champions no me la perdo.
Una temporada que mai oblidarem. Ens hi acompanyes?
La Champions del Girona juga al Tot Gira amb Eduard Solà i David Clopés.
Des de 8:45 del vespre amb tota la prèvia, el partit a les 9 i fins la mitjanit, el tercer temps.
Això promet.
Catalunya migdia.